Balcó a Egipte, amb el suport del Museu Egipci de Barcelona.
Nou capítol des del Caire. Joan Bofill, com estàs?
Molt bé, Anna. Estem en un espai immens, enorme, amb sostres altíssims, que es podria ser com si estiguéssim en una piràmide des de dins, però amb moltíssima més llum.
I molt, molt, molt moderna, perquè és el nou Museu Egipci del Caire, que de fet hi hem arribat amb cotxe per una circunvalació.
Però ja s'està construint estacions de metro, perquè això té pinta de que quan estigui totalment llest, perquè fa molts anys que s'està construint, això serà, si podrà arribar amb metro. Hem vist uns carretons que et porten, que et transporten fins aquí, vull dir, és una immensitat, això.
I de fet està molt, molt a prop de les piràmides, ja visitades pel balcó amb la Irene Cordón.
Irene Cordón, com estàs?
Hola, molt bé.
Com de contenta estàs que puguem fer això? Els antics ja ho feien des del nou Museu del Caire.
Bueno, és una emoció immensa, perquè a més és un museu que encara no ha estat inaugurat i que en canvi nosaltres en tenim com una prèvia. Sí. O sigui, tenim l'oportunitat de ser aquí i jo crec que això, doncs, no us oblidareu el reste de les vostres vides, perquè som uns autèntics privilegiats de poder contemplar, com dèieu, aquest museu tan i tan gran. Tot el museu, evidentment, té un caire, tot té simbolisme. Aquesta entrada amb aquesta forma piramidal, fixeu-vos que juguen amb dos colors, o tres colors, que serien des d'aquest ocre que és propi del desert, en aquest color més negre, que seria el color de la terra, que l'antic Egipte, no heu d'oblidar que les crescudes del Nil dipositaven tota una sèrie de minerals a les riberes i feia que la terra fos de color negre i donava nom al país, perquè es deia Kemet, que vol dir la negra. Per tant, aquesta entrada, tota ella simbòlica, evoca això, no només a aquesta estructura piramidal, que és aquest símbol per excel·lència que ens evoca l'antic Egipte, sinó aquests dos colors que juga entre el desert, l'ocre del desert, i aquest negre de la terra fèrtil.
I el primer anfitrió que tenim és un Ramsès II gegant, una escultura que deu medir 10 metres, o no sé si estic exagerant, però que impressiona moltíssim i que pel que ens havies explicat alguna vegada, abans estava dins del Caire.
És una estàtua colossal d'un faraó, que és Ramsès II, que va viure més o menys cap al 1290, abans de la nostra era, i efectivament és una estàtua que estava ubicada al mig de la ciutat del Caire, a la plaça des d'on s'agafaven els trens, però ningú la podia veure bé, perquè hi ha molt trànsit al Caire, ho heu pogut veure, i per tant no feia justícia, estava més pobricona, com molt bruta, molt desangelat el lloc, i es van decidir agafar-la, la van restaurar, fixeu-vos que ara fa molta patxoca que li han tret, no?, el brillo, que dic jo, i l'han col·locada just en aquesta entrada, en aquest hall d'aquest immens museu.
Però aquesta estàtua és original de l'època, diguéssim, o és una rèplica? És a dir, on era originalment aquesta estàtua?
Aquesta estàtua és original. Tot el que feia Ramsès II era colossal. Jo sempre dic que sempre que estigueu davant d'una estàtua molt, molt gran, teniu una probabilitat molt alta de que digueu que és Ramsès i l'encerteu. Perquè l'home era faraònic. O sigui, ell realment és el que evoca aquest Egipte faraònic, perquè va viure molts anys, ho sabem per totes les inscripcions, per la seva mòmia. Llavors li va donar temps de fer moltes coses. I com que va viure en una època, en un període de pau i de prosperitat, en un Egipte molt ric, ell que va fer construir. Però tot ho feia a lo grande, tot ho feia gran. Colossal. I aquest és l'exemple, només amb aquesta estàtua, que són unes estàtues que s'ubicaven sempre davant dels temples.
Clar, colossal és també aquest museu. Ara tenim una escalinata gegant.
Com organitzem això? Com s'organitza aquest museu? Perquè deies que no està obert del tot encara, falten moltes coses, però com es pot organitzar?
Clar, a dia d'avui moltes peces encara estan a l'antic museu, el de la plaça Tahrir, però ja han obert 12 sales d'aquest immens museu, del que serà l'immens museu, i aquestes 12 sales segueixen un ordre cronològic, per tant és molt bo en aquest sentit. Nosaltres sabem que la història de l'antic Egipte és una història molt llarga, són 3.000 anys d'història, per tant fer-ho cronològicament està molt bé. Comencem per l'època més antiga, on es van erigir aquestes piràmides, i anem avançant amb el temps. I també per temàtiques, el món funerari, el món dels déus, el món dels faraons, per tant, malgrat ser tan gran, és veritat que ho han fet molt bé, això està molt ben estructurat. En aquest moment només hi ha 12 sales obertes, i aquest només, evidentment, ens portarà 2, 3, 4 hores visitar-les.
Endavant, les afrontem amb molt optimisme i amb molta felicitat.
No, Joan Bofill?
Aquesta és l'actitud. Aquesta és l'actitud. Però, evidentment, què ens faltarà veure? Moltíssimes coses. D'entrada, tot el que sigui la xuva funerària de Tutankamon, sabem que encara hi ha peces que mantenen, com la màscara funerària encara està a l'antic museu, i que fins que no s'inauguri aquest nou museu, que a dia d'avui la data que han posat és octubre, novembre, desembre del 2025...
Que s'ha anat ajornant, no?, sempre.
A veure, aquest museu s'havia d'haver inaugurat el 2016, ara fa 10 anys. Llavors ja ho veiem que la cosa anava molt endarrerida. Ja heu vist lo gran que és aquesta construcció i que si per una cosa, per una altra, també va venir la Covid, moltes coses. La cosa anava molt parada, a més és molt gran. Finalment van dir que sí, que el 3 de juliol d'aquest 2025 l'anaven a inaugurar i ja veieu que no està inaugurat. No. Malgrat tot, també us he de dir, i vosaltres ho heu pogut veure, que a l'entrada hem vist uns panells que posava disculpeu perquè tot això estava muntant tot un sarau que volen muntar doncs, tota una cerimònia i uns rituals així molt, molt a la faraònica per inaugurar aquest museu.
Tu recomanes que els que van veure el Museu Antic, que està a l'interior del Caire, que és un edifici antic, que de fet s'hi ensuma la pols, perquè sí. I fins i tot fa olor de naftalina i de productes conservadors, que vinguin al museu nou?
Sí, de totes. Qui ha vist l'antic, doncs, evidentment, deu tenir moltes ganes de veure aquest nou. Evidentment, veurà una diferència abismal, perquè l'antic té aquest caire decadent, que jo us he de dir que pels romàntics i romàntiques ens encanta, però era tot molt caòtic, semblava un magatzem, tot estava una cosa, una peça sobre l'altra, no, les cartel·les no identificatives no eren bones, per tant això sí que aquí hi ha una millora i considerable.
I ens has dit que aquí, en canvi, sí que una de les bones coses que té aquest museu és els panells informatius, hi ha molta interactivitat, molta explicació més didàctica i utilitzant la tecnologia.
Moltíssim més. D'entrada estem just al costat d'un panell per invidents, que poden, doncs, amb el Braille, ara mateix podran fins i tot tocar a partir de rèpliques d'estàtues de com les originals no es poden tocar. Llavors, com ho fa una persona invident? Doncs ara, no només hi ha tots aquests panells explicatius per invidents, a part de vídeos, sinó que podran tocar aquestes rèpliques d'estàtues per saber exactament què és el que tenim nosaltres davant.
No siguem vendrosos, ara podríem pujar per una rampa, perquè hem dit que és supermodern. Anem a pujar per l'escala, que ja hi ha una multitud d'estàtues colossals, també.
Que se n'han recuperat, entenc, de diferents llocs, de diferents
museu,
jaciments.
Trobarem moltes peces de l'antic museu que han portat aquí, però el bo és que han recuperat aquestes peces que estaven en els fons dels museus i han dit, vinga, ara és el moment de tornar a mostrar aquestes peces.
Han sortit del magatzem, moltes.
Moltíssimes.
Ara sí, han tingut la seva oportunitat amb el nou museu. Endavant, doncs.
Endavant.
Bueno, ja acabem de pujar tota aquesta escalinata, en què no sabria comptar la quantitat d'estàtues, de representacions de faraons, de representacions de déus també que hi havien. És increïble, i ara estem ja a dalt de tot.
I no anem bé perquè només a l'escala ens hem estat una hora, és a dir, o avancem una mica o no acabarem mai. De fet, ara anem a entrar a la sala que va de la prehistòria als primers faraons de la història, 5.000 anys enrere, per tant, no, Irene?
Sí, o sigui, ara tota l'estructura està per ordre cronològic i entrem a la part més antiga. Per tant, anem a veure què hi havia abans que es formés l'estat egipci i qui són els primers faraons d'Egipte que van governar aquest país.
Clar, és però, que tu ara ens has dit, jo aquí, ara acabem d'entrar en una sala, jo aquí ploraré. Clar. Per què ploraràs?
Ploraré perquè és l'època que més he estudiat, l'època que m'he doctorat i que cada peça a mi em parla i sé perfectament doncs d'on prové, què és, i el sol fet de pensar que em separa 5.000 anys amb aquesta peça m'emociono, perquè sé que darrere hi ha el treball d'alguna persona que com nosaltres va estimar, va patir, va viure, va tenir fills, va tenir filles, i ara doncs mira, veiem la seva obra i no puc evitar de tenir un record cap a aquestes persones.
Jo crec que tenim una assignatura pendent. Quan vam anar a visitar les piràmides, que hi hem estat, amb tu, Irene, tu ens vas dir que hi havia una tomba molt, molt important d'una mare, molt important, de la mare de Keops.
És que van trobar la tomba intacta de Hetepérez, la mare de Keops. I és veritat que és una tomba que no es pot visitar perquè està a 25 metres de profunditat, però quan vam anar a Giza, és veritat que vam veure a l'entrada del pou i us vaig explicar la història de la mare de Keops, que tothom l'oblida, però no hem d'oblidar mai les mares, que va ser una reina d'Egipte molt poderosa, i quan van trobar la seva tomba intacta, pocs anys després d'haver trobat la tomba de Tutankamon, van agafar tot el que hi van trobar al seu interior, tot l'aixovar funerari, i el van portar, el van treure, i a dia d'avui el tenim aquí, en aquesta sala. I a més l'han restaurat, totes les peces, i us heu d'imaginar que ara trobarem els llits, els trons, tot. Bueno, això ara ploraré jo aquí, eh? Hetepérez.
Hetepérez.
Doncs, arribem a la sala on hi ha el sarcòfag d'alabastre de la reina Hetepérez, mare del faraó Keops, àvia de Kefren, besàvia de Misari. És un sarcòfag fet d'alabastre, com podeu veure, preciós, que es va trobar a l'interior d'aquella tomba. A la dreta trobem una petita caixa que li diem canòpica, perquè aquí és on, quan la van momificar, li van extreure totes les vísceres i les van col·locar dins d'aquesta caixa canòpica, que també està feta a la...
Està perfecte, està en perfecte estat. Com és possible?
Està en perfecte estat perquè, com que no va ser saquejada la tomba, van fer aquest sarcòfag, ara fa 4.600 anys, el van col·locar dins de la tomba la van cobrir i no es va descobrir fins a principis del segle XX. Per tant, per això està intacta, perquè ningú l'ha tocat mai.
Com passa una mica amb la de Tutankamon, no?
Exactament el mateix, per això està tot tan impecable.
I es va descobrir de casualitat, em sembla, no?
Sí, moltes de les descobertes i descobriments que s'ha fet amb arqueologia, no només a Egipte, sinó al món, són fruit de la casualitat. En aquest cas va ser instal·lant un trípode per poder fotografiar la piràmide de Keops. Una de les potes del trípode no hi havia manera, s'enfonsava i van veure que hi havia un forat, van començar a netejar i van trobar l'entrada d'un pou que accedia a aquesta cambra funerària de la tomba de Hetepres.
Què hi veiem?
Allà veiem, una mica més enllà del sarcòfag, veiem el seu tron, perquè com que és una reina, les reines d'Egipte van amb trons, s'asseuen en trons, són trons que estan fets de fusta i estan coberts amb pan d'oro, pa d'or.
Però és increïble, està pràcticament, o sigui, molt, molt ben conservat. O sigui, podria ser una cadira d'ara. Clar,
també tenim el llit, que podeu veure allà, i un tendall, veieu el tendall que està fora, que en el seu dia hauria estat cobert amb una tela, que poca cosa queda, però aquí veiem el que seria el llit, amb el reposacaps, perquè, clar, Hetepres s'ha d'emportar al més enllà tot el que utilitzava en vida.
Perdona, no hi havia matalàs, hi havia el reclinacap.
Hi havia aquest recolzacaps. El que passa que el matalàs segur que existia, però estava fet probablement de llanes o de branques o de fulles. Exacte, el tu has de fer com un petit jaç. Allà tenim també, per exemple, més enllà, també de la reina Hetepres, una cadira portejadora, perquè la reina l'has d'agafar i l'has de portejar. Per tant, veiem com un petit tron, a més veiem inscrit el seu nom, amb tota la seva titulatura, que insisteix en dir-se que és filla d'un rei, que es va casar amb un rei i que és mare d'un rei. Ella no ho sap, però també serà àvia d'un rei i besàvia d'un rei.
És que hem vist aquesta tomba que està a la falda, diríem, a pocs metres d'on està la gran piràmide de Keops, clar, del seu fill.
Del seu fill.
I tot això estava dins d'aquella tomba que es va descobrir per casualitat de fa res.
Fa res, fa molt poc, o sigui, fa menys de 100 anys.
I se sap com col·locaven les coses, en quin ordre? És a dir, se sap si hi havia un ordre o una distribució concreta per algun motiu o no?
El sarcòfag sí. El sarcòfag normalment l'han de col·locar el que seria més cap a l'oest de la cambra funerària, però a partir d'aquí la resta es pot col·locar com puguis. Això vol dir que és una mica el camió de la mudança, quan tu te canvies de casa...
Poses com pots.
Com pots.
És
un sudoku, és un tetris, és un tetris. Llavors aquesta càmera funerària el que fa és t'ho agafa tot, però evidentment no és la casa on viuràs, és simplement el transport per emportar-t'ho cap al més enllà.
O sigui, tu ens has dit que era un dels llocs més bonics, aquest aixovar de Hetepres, que és un de les coses que més t'agraden del museu, i veure'l aquí és impressionant. És la segona vegada que ho veus ja, no?
Que en el nou museu és la segona vegada. A l'antic sempre anava expressament a buscar la sala de Hetepres perquè hi ha una cosa que a mi em té enamorada. O sigui, la gent s'enamora d'aquests llits, s'enamora de les cadires, però jo com sempre m'agraden molt els objectes petits, aquells que jo vull creure que realment la reina va arribar a portar, i hi ha una capsa amb uns braçalets que són meravellosos i que us els vull ensenyar.
Anem-lo a veure.
Posa't de puntetes. És una capsa...
Però això són braçalets que portaven, no m'ho puc creure.
De plata, de la reina Hetepres.
Sí,
estaven endreçats així. Torna a pujar i veureu que hi ha papallones amb incrustacions de cornalines, turqueses i lapislàtzuli. I tot el braçalet és de plata. N'hi ha moltíssims. És una capsa, a més, feta de fusta, també recoberta amb aquest pa d'or, meravellós, i quan la van obrir van trobar que hi havia aquests braçalets del que en el seu dia van ser de la reina Hetepres.
Són 16 braçalets que us asseguro que els posen a la venda ara i volen...
I podrien ser de l'època totalment contemporània, totalment perfectament conservats, és increïble.
I a més és un disseny molt modern, estan restaurades aquestes pulseres, però realment estan molt bé, molt bon estat de conservació, però sobretot ens indica que darrere hi ha una orfebreria increïble. O sigui, t'està dient que ella va viure en una època amb un govern molt fort, a més sabent que el seu fill, Keops, és el constructor de la gran piràmide d'Egipte, és la dona d'un dels meus faraons preferits, que es diu Snofru, que és el pare de Keops, i que ens està indicant que hi ha realment... darrere tot un equip de gent que és capaç de aportar l'orfebreria amb uns nivells, amb una excel·lència increïble. A mi aquesta sala m'agrada especialment perquè aquí podeu veure aquestes esteles funeràries. Una estela funerària equivaldria a una làpida, és a dir, el que fa és identificar un sepulcre. I lo interessant és que amb signes jeroglífics ens indica que estem davant de les làpides o esteles funeràries dels primers faraons d'Egipte.
Els primers de tota la civilització, de tot.
De tota. Per tant, estem parlant de la primera dinastia i perquè ho puguem entendre, estem parlant de l'any 3100 abans de Crist. Això són 5.000 anys que estaven indicant on estava la tomba. En aquestes tombes, que estan en una localitat que es coneix a dia d'avui com a Abidos, aquestes tombes meravelloses, s'ha trobat part de l'aixovar funerari. Totes elles eren tombes que havien estat saquejades, però aquí podem veure una petita mostra, per exemple. Aquests quatre braçalets...
M'estàs dient que això és de fa 5.000 anys?
Correcte, de 5.000 anys.
Braçalets que ens posaríem ara mateix, tu
ara
i jo.
Ara mateix, que a més estan fets d'or, turqueses, cornalines i també veig lapislàtzuli. Aquí el curiós és que el més car de tots és el lapislàtzuli, perquè Egipte no té lapislàtzuli.
I d'on venia?
D'Afganistan, de l'actual Afganistan. Això vol dir que en aquella època aquests primers faraons d'Egipte ja tenen tota una xarxa comercial que els connecta amb el que seria l'altra punta del món per ells. Ells, a canvi, probablement d'or, perquè ells sí que tenen mines d'or i de plata, haurien d'intercanviar aquest mineral que els altres no tenien per aquesta pedra semipreciosa que és el lapislàtzuli. Només un faraó per portar això.
Bueno, aquesta, Irene, has dit que era la teva part preferida.
És una part que a mi m'agrada molt perquè a mi m'agrada molt els orígens, entendre per què, com apareix tot. Llavors, veiem una primera vitrina i veiem que dintre hi ha unes vaixelles que són de ceràmica. Estan fetes de fang, cuites, per tant és ceràmica. Quants anys creieu que té aquesta vaixella que es va trobar a l'interior d'una tomba?
Si suma la sala més antiga, 5.000.
Quants? 5.000? Doncs ara acostem-nos-hi i em dieu vosaltres i m'ho mireu. Recordeu que aquí també hi ha la sala dels objectes d'abans que existeixin els faraons d'Egipte. Llavors, si veieu, aquí posa negada 1, negada 3, i jo us ho traduiré. Això, aquestes ceràmiques d'aquí tenen entre 5 i 6.000 anys d'antiguitat.
6.000 anys d'antiguitat.
5.000 anys, 4.500... Llavors, com podeu veure, estan intactes perquè es van trobar a l'interior d'una tomba. Perquè en aquesta època les tombes encara són molt petitones i la gent l'aixovar funerari el que s'emporta bàsicament és menjar i beguda, perquè han de fer un viatge cap al més enllà. És una època molt interessant perquè no tenim escriptura, però el sol fet de veure una tomba, una fosa que estigui al mig del desert amb una persona que sempre la col·loquen igual, com si estigués dormint en una posició fetal, contracte, i al seu voltant del cos hi hagin aquestes ceràmiques, ens està indicant que aquest difunt o difunta ha de fer un viatge cap al més enllà. No necessito escriptura per saber que ja tenen religió, que creuen en aquest més enllà, que deu ser un món plegat de divinitats. Llavors és molt bonic. I estan intactes perquè no es van utilitzar mai en vida. És realment, jo dic, la vaixella de luxe, aquella que tenim a vegades a casa i que ningú vol treure, que només treus per Nadal. Llavors tu dius, quina t'emportes, no? Cap al més enllà. Jo sempre dic, no t'emportaràs aquells vasos que tots comprem a les grans superfícies i més baratos, sinó que t'emportes allò de porcellana fina. Llavors veiem que comencen ja un tipus de decoració que és pròpia d'aquest període, que es coneix com negada 1, negada 2, que ja us dic que tenen uns 6.000 anys d'antiguitat perquè són del 4.000 abans de la nostra era. Anem avançant amb el temps. Vale, ara estem a la sala, la 1, 2, la 3, és igual, fem així, 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 baixarem per aquí, farem així i farem així. Després ho hem de tornar a pujar tot i sortir.
Tu has dit, Irene, que això es pot fer amb 4 hores, creus? Jo ho veig molt optimista, poder arribar a fer això en 4 hores.
Perquè ara estem fent un resum de tot, però portem ja hora i mitja.
Hora i mitja no, hem entrat a les 4. Portem 2 hores i mitja. Portem 2 hores i mitja.
I hem fet la primera etapa només.
La primera planta. Aquest és un museu que no ens l'acabarem mai a la vida, perquè és immens. Estem parlant de milers i milers de peces exposades i totes i cada una d'aquestes peces tenen una història al darrere. És impossible poder-ho abastar tot. El millor és anar directe a veure algunes peces claus, algun període que agradi més, algun faraó en concret, alguna divinitat, parar-te, mirar-ho, perquè si ho vols abastar tot, un s'empatxa. Jo dic que no veu mai res. I que fins i tot un museu, jo crec que mentalment, en 2 hores ja n'hi ha prou. D'altra banda, si algú decideix passar-se tot un dia aquí, que estaria molt bé, hem de recordar que precisament el hall a l'entrada està ple de restaurants, ple de bars, que això és una novetat que no hi havia a l'altre museu i que per tant et permet doncs parar-te, relaxar-te, menjar, beure i vinga, se'n tornem-hi. I segueixes i continues mirant aquestes sales.
És que hem de recordar recordar que aquest és el museu sobre la història antiga, aviam si ho dic bé, el museu de la, sobre l'antiguitat més gran del món.
És el museu arqueològic més gran del món que es dedica, que està concentrada en una única civilització, que és la faraònica.
Que ho saps tot.
Estem ara mateix al·lucinant a una altra zona del museu en què està tot ple de maquetes, maquetes amb un detall increïble de barques pintades, de recreacions com si fossin pessebres.
Aquí hi ha una colla d'homes fent cervesa, que vol dir que volien cervesa per anar-se'n
al més enllà.
Sí, hem avançat amb el temps, estem ja a l'any 2000, abans de la nostra era, que és un període que coneixem com el Regne Mitjà, i apareix aquest tipus de maqueta funerària, que són maquetes sempre de fusta, que representen alguna escena de vida quotidiana. Llavors, en aquest cas, aquesta maqueta que comentaves, Anna, que són aquests cervesers, perquè és una gent que està fent cervesa, el difunt o la difunta que es va emportar aquesta maqueta es va voler assegurar que per l'eternitat tingués sempre cervesa. Llavors, tu pots fer dues coses, o t'emportes totes les ampolles de cervesa, totes les gerres de cervesa, o bé et fa representar amb una maqueta tot el procés d'elaboració de la cervesa, de manera que, de manera eterna, infinitament, tindràs sempre, estaràs proveït d'aquesta beguda.
Però el que és més increïble és com això ha aguantat amb aquest detall tant de temps, perquè hem vist en alguns casos que hi ha fins i tot el lli, la roba de les escultures de miniatura que el duen.
I aquí hi ha pa, perdona, hi ha pa, que Irene no crec que sigui pa això.
Aquest pa en forma triangular és pa autèntic. No d'oblidar...
És pa sec de fa...
4.000 quan... anys, perquè estem al Regne Mitjà, que és l'any 2000.
No ho puc creure.
Llavors, heu de pensar que tot això s'ha trobat a l'interior d'una tomba. Fa 2.000 anys va morir un home, en aquest cas, es va fer enterrar amb aquest pa, aquest menjar, amb aquestes maquetes, es va tancar la seva tomba i ja mai més ho va tornar a obrir. Ho va tornar a veure fins a la nostra era, fins al segle XIX, XX, que és quan comencen les excavacions arqueològiques de forma sistemàtica a Egipte. Per tant, això no ho ha vist ningú durant 4.000 anys, per això està tan ben preservat. Perquè, a més, Egipte és un país molt càlid, molt sec, i permet preservar aquesta fusta, aquesta pintura... La clau està en no tocar-ho, en no variar la temperatura. Si estàs tot dins d'una tomba i tu no toques això, ho pots mantenir així 4, 5, 6.000 anys sense cap problema.
Però tu ets arqueòleg i trobes aquests triangles, flipes que això sigui pa o que hi hagi una maqueta tan ben dissenyada amb unes vaques, per exemple, no? Que aquí hi ha una maqueta d'uns carnissers que estan a punt de desbudellar una vaca.
Sí, o sigui, l'emoció és infinita, és la mateixa que esteu sentint ara vosaltres veient-ho aquí, que esteu dient com pot ser, amb la gran sorpresa doncs, que ells s'ho troben i elles, tots els arqueòlegs, i que t'emociones, a més, per exemple, aquest tros de pa, dia d'avui, amb tota la tecnologia que tenim, prenent una petita mostra que ni es nota, ho poses als grans laboratoris que tenim i et pot dir el pa de quin cereal està fet, que si és d'ordi o que si està fet d'arròs, que podria ser, arròs no, però més mill, l'ordi, el blat, i t'ho diu absolutament tot, o fins i tot poden detectar si hi han posat una miqueta de ceba, tenen molts pans de ceba, els agrada molt, o també tenen amb figues o dàtils... també les mostres de la cervesa, i clar, automàticament aquesta cultura t'està parlant.
I ara ja hem arribat a la galeria número 12, que és l'última de les que estan obertes, no, Irene?
Sí, és la darrera etapa d'Egipte.
O sigui, una de les coses que me n'estic adonant és que ja hi ha moltes representacions, escultures, busts, que tenen, em sembla, més gregues que no pas de l'antic Egipte.
És correcte. No hem d'oblidar que els darrers 300 anys de la història d'Egipte, els faraons són hel·lenístics, són helens, són els descendents d'Alexandre el Gran, que es van instal·lar a Egipte i que van governar, és el que nosaltres coneixem com l'època ptolemaica, i és veritat que totes aquestes escultures tenen quelcom de grecorromà. Veiem alguna, com una barreja entre arts, aquest art egipci, grec, romà, i és precisament perquè estem a aquest final d'aquesta època faraònica en la qual doncs, aquests homes que venen d'aquesta Macedònia, descendents d'Alexandre el Gran, instal·lats a la ciutat d'Alexandria, van governar Egipte.
Seran els últims faraons, ja?
Són els darrers faraons. De fet, l'última és molt coneguda. El darrer faraó d'Egipte és Cleòpatra la Setena, que si bé ella, jo diria que ja és egípcia, no hem d'oblidar que bé, els seus avantpassats són aquests macedonis que van arribar a aquest Egipte, que ella parlava el seu idioma matern, era el grec, malgrat que ella, una dona molt intel·ligent, terriblement intel·ligent, doncs va aprendre més de 6 idiomes, entre ells l'egipci antic.
Jo no us exageraré, però portem gairebé 4 hores dins d'aquest museu, hem fet 12 sales, la Irene no ha parat d'explicar-nos què hi havia dintre de les vitrines i ara ella seguiria xerrant i s'ha quedat com trista perquè estem al final. Tu ara tornaries a començar.
No, evidentment tornaria a començar i a més aquesta sala jo m'hi quedaria molta estona perquè em fa molta pena. No veieu que no hi ha pràcticament ningú?
Sí, és veritat.
Perquè la gent associa a l'art faraònic només en l'època anterior de l'època ptolemaica, però no he d'oblidar que aquests 300 anys van ser també meravellosos, però sí, tornaria a començar.
Cada vegada que vens et vas apuntant i vas et vas apuntant, suposo, les coses noves que vas descobrint?
És que és molt curiós perquè a vegades entres amb les ganes de poder visitar o de voler veure estàtues de déus o deeses, llavors vinc amb aquesta mentalitat i el meu cervell vol anar a veure això. D'altres vegades m'estimo més veure coses més senzilles, objectes de vida quotidiana. Llavors tot dependrà del meu estat anímic en aquell moment quan entri a aquest museu.
Crec que ens mereixem un te. Anem a fer un te.
Literalment han estat 4 hores fins a l'hora que tanquen el museu. Vull dir que ens faran fora aquí amb l'escombra.
Jo m'hi quedaria, si us fos... De debò, jo em quedaria amagada aquí en aquest raconet. Seria fantàstic, us imagineu? Poder visitar aquesta sala sense ningú.
I de cop aquella típica pel·lícula que tot cobra vida, no? A la nit al museu.
Què passaria aquí dintre a partir de les 12 de la nit?
Que no dormiríem.
Irene Cordón, gràcies.
A vosaltres.
Tresors, piràmides, faraons, mòmies, jeroglífics... La cultura egípcia és un món fascinant ple d'enigmes. El Museu Egipci de Barcelona te'ls descobrim a través d'exposicions, cursos i activitats per a tota la família. Entra a museuegipci.com i viatja 3.000 anys enrere a la terra dels faraons.